Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui fa 4 anys que a molts pobles i ciutats de Catalunya es va viure infinitat de moments com aquests. Fa 4 anys que la violència policial va marcar una jornada de votacions que en aquell moment semblava que ho podia canviar tot. El referèndum i la posada a presó dels líders independentistes van provocar mesos i mesos de manifestacions i d'indignació ciutadana als carrers. Unes concentracions que als cossos policials els toca controlar i que no sempre deixa imatges que afavoreixin la reputació precisament dels cossos de seguretat. Avui a Ràdio Estel us estem explicant que Interior ha invertit 2 milions d'euros en cascs i màscares antigàs pels Mossos. Però està previst realment que els Mossos comencin a fer servir gas pebre? O aquest material que han comprat és només per protegir-se? Quins són els mètodes que pot fer servir la policia per dispersar manifestants? Hi ha opcions eficaces i que siguin menys lesives que les imatges de cops de porra o de pilotes de goma impactant contra els manifestants? Tots aquests dubtes li plantejarem en uns minuts a la periodista Anna Ponsí, que ha estat més de 20 anys fent successos i tribunals a CERT Catalunya. Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
L'expresident Jordi Pujol evoluciona favorablement de l'arrítmia cardíaca que el va fer ingressar ahir al vespre a l'hospital i ja no seria al centre hospitalari, segons el propi Hospital de Barcelona.
Pujol ha estat sotmès a una desfibril·lació que ha sortit bé. L'arrítmia cardíaca és una afecció pròpia de l'edat. Recordem, l'expresident té 91 anys.
I 4 anys després del referèndum de l'1 d'octubre, l'independentisme ha volgut mostrar una imatge d'unitat entre partits i entitats.
Aquest matí, govern i entitats han format part d'un acte per commemorar l'aniversari de la votació i aquesta tarda l'Assemblea Nacional Catalana i els CDRs han organitzat concentracions arreu del país.
Segon dia de vaga de Renfe i segons amb els serveis mínims incomplerts segons la companyia. Aquest divendres ja han començat a expedientar els maquinistes que no han complert amb els horaris pactats.
En concret, hi hauria almenys 8 conductors expedientats segons fons de l'operadora, tot i que cada cas s'haurà d'analitzar. La sanció pot anar des d'una suspensió de 5 dies de sou i feina fins a l'acomiadament.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Demà a les 9 del vespre el Barça s'enfronta a l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano, un partit que podria ser l'últim del tècnic a la banqueta blaugrana.
La directiva sembla que té presa una decisió sobre Koeman després dels resultats dels últims partits. Demà encara té una última oportunitat al Wanda, encara recupera Jordi Alba, però no a Pedri, que encara arrossega la lesió.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. El temps de cara a aquest cap de setmana vindrà marcat per la inestabilitat, especialment de cara a diumenge. El que resta de divendres hem de parlar de tranquil·litat, nuvolositat variable a tot el país, en principi sense precipitacions i amb un ambient força agradable que contrasta força amb el que tenim a primeres hores del matí. La previsió per demà dissabte ja ens anuncia plugims de caràcter feble, sobretot al litoral de Tarragona i sud de Barcelona, nuvolositat variable a la resta i temperatures que encara poden pujar una mica més. Diumenge, força núvols, arriba un front que donarà precipitacions a qualsevol punt del país, per tant, haurem de tenir el paraigua ben a prop. Les temperatures diumenge, les màximes especialment, quedaran una mica més baixes.
Els Mossos d'Esquadra han adquirit el material necessari per protegir-se en cas que es facin servir gasos pebre o gas lacrimògens per valor de més de 2 milions d'euros. Tot just fa unes hores que s'ha formalitzat el contracte per facilitar a les unitats antiavalots 1.300 cascs d'ordre públic i 800 mascaretes antigàs. Pere.
Interior ha comprat cascs de la marca Sunbert i màscares de la marca MSA amb un filtre de rosca que s'ubica en la zona central del conjunt de la màscara. Les dimensions d'aquest equipament, segons el document d'adjudicació i valoració, aporten un camp de visió adient i permeten manipular eines i elements de dotació policial.
Poc abans de la tardor del 2019 i preveient que hi hauria mobilitzacions importants al carrer quan sortís la sentència del Suprem per l'1 d'octubre, els Mossos ja van plantejar fer servir el gas pebre per dispersar els manifestants i reduir l'ús de porres.
Al juny del 2020, el llavors comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eugeni Sallent, també s'hi va referir durant la presentació de l'auditoria del cos policial i va confirmar que no descartaven fer servir el gas pebre en un futur immediat.
I precisament aquell 2020 es van comprar 400 mascaretes antigues, la meitat del material que el que ara s'adquirirà. Des del Centre de Defensa dels Drets Humans, Irídia, alerten que l'ús del gas pebre pot provocar que augmentin encara més les situacions de pànic.
Entenem que, tot i que s'hagi produït aquesta compra, en tot cas es continuï sense fer servir aquest tipus de material que pot arribar a ser molt lesiu cap als manifestants, a més també des d'un punt de vista psicosocial, perquè pot generar molt pànic i molta por.
La inversió de 2 milions d'euros en mascaretes antigues no farà, però, que totes les unitats dels Mossos les utilitzin. Actualment, cossos d'antiavalots com l'Arro no estan autoritzats a fer servir el gas pebre, tot i portar-ne als vehicles.
No poden utilitzar aquest mètode perquè no han rebut la formació necessària per poder-lo utilitzar. Ho ha explicat aquest matí a Ràdio Estel la portaveu del Sindicat Autonòmic de Policia, Imma Viudes.
El gas pebre, que és una eina que està aprovada, si la persona... Si tenim material però no tenim la formació per fer-lo servir, doncs és paradoxal que disposem d'aquest material. El primer que hem de fer és tenir aquesta formació. Sí que hi ha unitats, com per exemple la Brigada Mòbil, que disposen d'aquesta formació, per tant estan autoritzades a utilitzar-la, però el que estem demanant és als companys i companyes que també tenen gas pebre, que són les Arro, sisplau, dotin-se de formació.
Fa anys que els Mossos tenen gas pebre, però no l'han utilitzat. L'últim cop que el van fer servir per dispersar manifestants va ser durant la vaga general del 29 de març de 2012.
I per parlar dels mètodes que actualment la policia fa servir per dissoldre concentracions i fer front a problemes d'ordre públic, aquesta tarda tenim amb nosaltres a la periodista Anna Ponsí, que ha estat més de 20 anys fent successos i tribunals a CERT Catalunya i que ha cobert també, evidentment, moltíssimes manifestacions. Anna, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquesta compra que han fet ara des de la Conselleria d'Interior, de 1.300 cascs d'ordre públic i també amb 800 mascaretes antigàs, forma part d'un recanvi de material habitual o pot indicar que des de Mossos es planteja fer com algun canvi de protocol?
Bé, d'entrada, doncs, tot apunta que és un recanvi necessari, perquè hem vist en algunes manifestacions, per exemple, justament l'1 d'octubre de l'any 2018, com un grup d'agents de seguretat ciutadana havien de posar-se uns cascos d'ells caducats que van trobar per les seves comissaries, i per tant entenem que és un objectiu el de reforçar precisament que no només els agents antiavalots, sinó també altres agents de seguretat ciutadana en un moment determinat puguin fer aquest tipus de feina. Què hem vist darrerament? Doncs que hi ha hagut, per exemple, botellots que han acabat, doncs, això, amb llançaments contra la policia, i moltes vegades no són els agents antiavalots els que estan a primera línia, sinó que són agents dels que normalment veiem patrullar. Per tant, entenem que part d'aquest recanvi va destinat a aquests agents que han d'afrontar aquestes situacions. I pel que fa a les màscares antigàs, doncs també entenem que una de la part és perquè algun dia finalment acabaran utilitzant gas pebre.
I aquest gas pebre, què és exactament el que provoca aquí al rep, diguem?
Doncs la policia sempre ha minimitzat molt l'efecte d'aquest gas. Ells diuen que en realitat l'únic que és aigua i pebre, i per tant la sensació que tens és d'ofec, que se't posa, doncs, molta picor al coll, al nas, i en aquell moment has de marxar de la zona on han llançat aquest tipus de material, no? Però sí que és cert que les entitats, doncs, pro drets humans venen denunciant des de fa temps que si s'utilitza aquest tipus de gas davant de qualsevol persona que pugui tenir, doncs, un problema respiratori, un problema, doncs, cardiovascular, li pot provocar un problema molt seriós i pot acabar, doncs, ingressat a l'hospital si no hi ha una situació encara més greu, no? Per tant, en aquest tipus d'eines que s'utilitzen per dissoldre manifestacions sempre hi ha aquesta balança, no? La policia diu que ho necessita, doncs, quan hi ha aldarulls i situacions molt agressives, molt violentes. Evidentment, en la defensa dels drets humans, doncs, seria recomanable, doncs, que no es faci servir, o com a mínim es faci servir tan mínimament com sigui possible.
Entenc, però, que es podria plantejar fer servir aquest gas pebre com a alternativa a, no, les imatges que hem vist de bales de foam, pilotes de goma, que segurament, doncs, fan més mal encara que aquest gas pebre, que entenc que l'efecte és com més momentani.
Clar, entenem que la policia d'alguna manera s'està preparant davant la possibilitat que hi hagi una comissió al Parlament, que de fet, doncs, està aprovada, una comissió d'interior, en la que es pugui decidir que l'ús de foam, que són aquestes pilotes viscoelàstiques que van venir a substituir les pilotes de goma tradicionals després que el Parlament les prohibís, doncs, al mes d'abril de l'any 2014, entenem que s'estan preparant perquè si al final no poden utilitzar foam, els quedi l'opció de fer servir aquest gas pebre. Recordem que durant unes setmanes prèvies, els aldarulls post-sentència del setembre de l'any 2019, ens van reunir els periodistes que ens dediquem a això per explicar-nos que tenien aquesta eina, el gas pebre, que hi havia l'opció que si hi havia manifestacions molt violentes es pogués acabar utilitzant. Recordem que hi va haver les manifestacions amb aldarulls més greus que hem viscut a democràcia i no, els Mossos no van fer servir el gas pebre. Sí, en canvi, van veure la Policia Nacional com tirava doncs, aquest tipus de gas, que era diferent. Eren gasos lacrimògens que tenen un component més químic i jo et puc dir per experiència pròpia que em vaig rebre algun d'aquests, que sobretot et provoca això, molta picor al coll, sensació de que t'estàs ofegant i durant una estona et costa fins i tot parlar i bé, al final et recuperes bé, però sí que és veritat que durant una estona, aquella nit, recordo que vaig tenir com dolor aquí al pit, no? Perquè el que fa és irritar-te molt les mucoses, perquè l'objectiu és que marxis del lloc on està la concentració i on hi estaven els merders.
I més enllà d'aquest gas pebre, que no s'està utilitzant, si més no, els últims anys per part de Mossos, ara mateix quins són els mètodes com que més fan servir o que són més eficaços a l'hora de dispersar manifestacions grans o aldarulls?
Mira, si comencem pel més bàsic, és la porra, val? Els Mossos en diuen defensa, ells ho consideren que és una defensa del seu propi cos, però és la típica porra que tots coneixem, és una porra rígida que en cas, doncs, que rebis un cop doncs pots això tenir blaus, sensació de cremada, no? Perquè és com si fos un fuet, perquè és molt, molt rígid, i és com de plàstic molt dur, no? Imagineu-vos això un cop sec a la cama, però clar, aquí el més perillós és que puguin colpejar-te el cap. Evidentment això està totalment prohibit, és delictiu, però ho hem vist en algunes manifestacions que alguns dels cops els manifestants se'ls han endut al cap, no? S'han obert investigacions, però no tenim constància de que la majoria hagin acabat amb gaire res. Després tenen l'escut, no? L'escut, doncs, que els permet això en situacions en què hagin de com d'apretar la gent, els serveix, doncs, això, no? Per defensar-se, per amagar-se darrere d'aquests escuts i empènyer la gent fora d'allà, no? Això serien com el més bàsic que té la policia, que això ho té de qualsevol policia, però que els antiavalots, doncs, veiem utilitzar-los més, no? Després, com tu deies, hi ha els projectils de foam, que es disparen amb una arma que, en teoria, té molta precisió, però ja hem vist també que algunes persones han perdut, malauradament, un ull per al tret d'un foam, i per tant, aquella precisió que ens van vendre en el seu dia, doncs, s'ha vist que en alguns casos no és eficaç, o bé perquè la persona contra qui disparaven s'ha mogut en l'últim moment, o perquè la gent que ha disparat, doncs, ho ha fet de forma totalment incorrecta o antirreglamentària, no? I després, doncs, hi ha el gas pebre, que, com et deia, està allà, forma part del seu armament, però que de moment no han fet servir, almenys en temps present. Sí que ho van veure l'any 2012, que ho van fer servir un sol cop durant la vaga general, que hi va haver-hi molts aldarulls, va ser aquella vaga general que es va cremar una cafeteria Starbucks, allà ho van utilitzar un sol cop i des d'aleshores no hem vist que ho hagin tornat a fer servir més. I aquestes serien ara mateix les eines, perquè com et deia, les pilotes de goma estan prohibides per part dels Mossos i en aquest cas el Parlament ho va acordar d'aquesta manera. I després tenen un altre, dos elements més, podríem dir, són unes tanques que només hem vist que fessin servir una vegada durant una visita del rei Felip VI a Barcelona, que són unes tanques que no són com les habituals que coneixem, que moltes vegades s'acaben convertint en una arma llancívola contra els propis policies, sinó que són més rígides i costen més de desmuntar. Aquestes només les hem vist una vegada, i després el que tenen també són uns altaveus que quasi ja no fan servir, però que fa uns anys doncs, van començar a utilitzar, que fan un so molt estrident, que fins i tot fa mal a l'oïda, i això en teoria fa que la gent acabi marxant, però s'ha vist que no són gaire eficaços.
I, clar, estem parlant molt, no?, de dissoldre manifestacions, però és veritat que en les últimes setmanes hem vist que la policia ha d'intentar dissoldre macrobotellons d'adolescents. Quin protocol fan servir en un cas així? I més tenint en compte que hi ha, no sé si canvia quan hi ha menors d'edat o quan saben que hi ha menors d'edat.
Sí, a veure, dissoldre macrobotellons d'aquest, que en realitat no deixa de ser... No és cap delicte, és una falta administrativa en el sentit que és... un incompliment de l'ordenança municipal, per tant, una qüestió d'incivisme, no es pot veure al carrer, no es pot muntar doncs, aquestes festes al carrer. Per tant, en aquest cas, la policia se'n guarda prou de la imatge de centenars de joves corrent, trompades, cops de porra, o la gent caient per allà al mig, o que hi hagi possibles llançaments contra la policia, doncs que acabin de mala manera, no? Per tant, una mica la consigna i la sensació que hem tingut també aquests dies amb el que hem vist a les festes de la Mercè és que hi havia la consigna de que la policia estigués elabora el que en diuen a reacció, però relativament amagada. S'han utilitzat sobretot agents de paisà per fer detencions molt selectives, s'han utilitzat drons per controlar especialment a la zona de la platja del Bogatell des de l'aire ja estava cometent aquests delictes i fer un seguiment més acurat per acabar després fent aquestes detencions que ells diuen selectives, però sí que és veritat que hi ha hagut una sensació d'inseguretat molt bèstia, no? De grups de joves que anaven a robar utilitzant ampolles de vidre, per exemple, i que colpejaven altres joves per robar-los el mòbil, la cartera, i que no es veia presència policial, no? Per tant, a nivell d'imatge sí que hi ha hagut sensació d'inseguretat, a nivell d'imatge d'antiavalots, doncs això, no? Desmuntant i dissolent macrobotellots, doncs no hi ha sigut, i per tant han volgut estalviar aquesta crítica. Entenem que darrere d'això hi ha un rerefons polític, també. I, Diana, deixa'm recordar-te també, sí, abans quan em deies quins elements fan servir, hi ha un altre element, però que el tenen superamagat i que només l'hem vist fer servir un cop, que va ser a la batalla d'Urquinaona de l'any 2019, d'aquell mes de setembre, i és el que en diuen el botijo, que és la balena, també és l'altre nom que té, que és un camió que dispara aigua a raig, però que no hem vist mai que aquesta aigua la disparin contra els manifestants, sinó que ho van fer servir com per obrir les barricades que s'havien muntat entre Via Laietana i la plaça Urquinaona.
I, Anna, ja per acabar, amb el tema dels macrobotellots també hem vist imatges de que la policia ha d'acabar fugint perquè no, els hi tiren coses o els ataquen. Això és normal o és que està fallant alguna cosa dintre del cos policial o és que està canviant alguna cosa també en la societat?
Hi ha hagut un deteriorament del principi d'autoritat de la policia. La veritat és que en els últims anys molts agents s'estan trobant amb això, no? En què hi ha molt de... hi ha una cosa que passa bastant sovint, i a més amb el tema del confinament ho hem vist molt, i amb l'ús de la mascareta i tot això, en el sentit de que s'apropa una patrulla, policia local, Mossos d'Esquadra, és igual, a una gent que està al carrer, els diu poses la mascareta, no pots veure el carrer, i a partir d'aquí es produeix com un enfrontament directe d'aquesta persona contra la policia amb un tercer, que sol ser amic d'aquests, que està gravant amb el mòbil, posant en molt en tensió la policia per veure quin és el seu límit, perquè això quedi gravat i per després doncs, això doncs, expandir-ho a les xarxes socials amb context o sense context. Això ja depèn de cada cas, val? Perquè saps tu que depèn on tallis, no? El context pot ser un o pot ser un altre. Mm. Això cada vegada s'ha vist més. Clar, tu parles amb sociòlegs i parles doncs, també amb la gent del carrer i et diuen no, és la pròpia policia que ha fet números per acabar perdent aquest principi d'autoritat, doncs amb actuacions negligents, amb actuacions passades de voltes, etc, etc, però també és veritat que cada vegada hi ha més gent amb una educació respecte a l'autoritat més feble, amb pares que probablement doncs no posen, no, allò l'educació o com, no sé com dir-te, no, els límits o el fre quan tocaria, i llavors aquests nanos quan ja tenen 18-19 anys, doncs són bastant imparables en el carrer, no? I llavors el que fan en molts casos és directament enfrontar-se a allò que representa l'autoritat i la institució i bàsicament el sistema, que en aquest cas és la policia. Però sí que és veritat que hi ha hagut una progressió, per una banda, de pèrdua d'autoritat per una banda, i l'altra, doncs, aquest increment d'atacs i d'enfrontaments i atemptats i desobediències a l'autoritat, que sí que han crescut les xifres.
Doncs, Anna Ponsí, ho dèiem, més de 20 anys fent successos i tribunals a CERT Catalunya. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
Segons l'Hospital de Barcelona, l'expresident Jordi Pujol ha evolucionat favorablement de l'arrítmia cardíaca que el va fer ingressar ahir al vespre a l'hospital i ja n'ha pogut sortir. Pujol ha estat sotmès a una desfibril·lació que ha sortit bé.
Les mateixes fonts han explicat que es tracta d'una afecció pròpia de la seva edat. Recordem, té 91 anys. Pujol hauria estat sotmès a una situació de cansament perquè feia dies que tenia força activitat.
En motiu de l'1 d'octubre, l'independentisme avui ha volgut mostrar una imatge d'unitat entre partits i entitats. Han fet un acte a la plaça Pablo Neruda davant del Col·legi Ramon Llull de Barcelona, on la Policia Nacional va actuar-hi amb contundència. Hi ha anat la Sílvia Muñoz.
Bona tarda. No hi ha faltat ningú. Esquerra i Junts per Catalunya, amb el president i el vicepresident, i la CUP, amb Dolors Sabater, a més de membres dels Comuns i del PDeCAT. També l'expresident Artur Mas i els líders de les entitats independentistes. Tots ells han fet una fotografia conjunta davant del col·legi per exhibir unitat. Si bé la presidenta de l'ANC ha reconegut la divisió d'estratègies dins de l'independentisme i ha demanat trobar punts d'acord.
Un camí que combini la confrontació democràtica, que combini aquesta legitimitat internacional que també es busca i que alhora respecti el mandat de l'1 d'octubre. Estem convençuts des de l'Assemblea que aquest camí és possible i que entre tots el trobarem.
Per la seva banda, el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha anunciat que han entrat una petició als jutjats perquè s'aparti el sindicat policial de la macrocausa contra l'1 d'octubre.
Immoral, ens sembla repudiable que quan tota Europa, les institucions europees, les organitzacions de gran prestigi internacional estan demanant que l'estat espanyol investigui la violència de l'1 d'octubre, l'estat espanyol el que està fent és canviant els rols i convertint les víctimes en botxí.
Gràcies, Sílvia. Un acte que ha tingut lloc després de que a primera hora del matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi fet una declaració institucional acompanyat del govern en bloc en què s'ha compromès a celebrar un nou referèndum que vali l'Estat. Ho ha seguit la Judit Caselles.
Aragonès està convençut que els catalans tornaran a anar a les urnes perquè l'1 d'octubre és un punt de no retorn. Per això es mostra ferm en què forçarà l'Estat a permetre una votació. El president també ha fet una crida a recuperar la unitat en el sí de l'independentisme. Si bé l'acte s'ha celebrat al centre de la Maternitat de Barcelona, inicialment estava previst que es fes a l'Escola Industrial, un dels principals centres de votació durant l'1 d'octubre. Però la Diputació de Barcelona, a mans del PSC amb el suport de Junts per Catalunya, no ho ha permès.
Qui també ha parlat de la taula de diàleg i del referèndum ha estat l'exconsellera Clara Ponsatí aquest migdia a Ràdio Estel. La que va ser una de les protagonistes polítiques del 2017 ha confessat que es penedeix d'haver entrat en política.
Ponsatí ha explicat que se sent dolguda de no haver pogut ser capaços com a govern d'aplicar el mandat que va sortir de les urnes. En aquesta línia s'arrepenteix personalment d'haver entrat en política en no haver pogut tirar endavant la independència.
Jo em penedeixo de moltes decisions que he pres a la vida. Aquesta, la d'entrar en política el juliol del 2017, puc reconèixer que sí que potser no ho veia. No n'estic especialment contenta des del punt de vista de la meva satisfacció personal. Però, esclar, a la vida, la gràcia de la vida és prendre decisions i arriscar-se a equivocar-se.
Tot i així, Clara Ponsatí ha explicat que ho tornaria a fer i ho tornaria a intentar.
Segon dia de vaga Renfe amb més de 200 trens cancel·lats a Rodalies. Segons ha informat la companyia, els serveis mínims han tornat a ser de menys del 40%.
Precisament avui Renfe ha començat a expedientar alguns maquinistes que, segons la companyia, han incorregut en una falta molt greu durant les jornades de vaga en incomplir els serveis mínims. En concret, hi hauria almenys 8 conductors expedientats segons fonts de l'operadora, tot i que cada cas s'haurà d'analitzar. La sanció pot anar des d'una suspensió de 5 dies de sou i feina fins a l'acomiadament.
Agradeixen a un noi per ser gai en un botelló a Girona. Els Mossos han detingut l'autor d'aquesta nova agressió homòfoba.
Els fets han passat aquesta matinada durant un botellón que es feia a la Devesa. L'agressor es va dirigir a la víctima, li va recriminar la seva orientació sexual i el va començar a agredir. Quan va arribar la policia, el van identificar i després va aconseguir escapar, però finalment avui l'han detingut.
En el que portem d'any, 98 persones han mort a les carreteres catalanes en 92 accidents de trànsit. Segons informa el Servei Català de Trànsit, pràcticament la meitat de les víctimes mortals pertanyen a col·lectius vulnerables.
Concretament han mort 35 motoristes, 10 vianants i 2 ciclistes. Les dades suposen un descens de gairebé el 28% en el nombre de víctimes mortals, comparat amb el mateix període de fa 2 anys. Girona és l'única zona de Catalunya on pugen els accidents de trànsit mortals a les carreteres. S'hi han registrat 25 víctimes, 3 més que fa 2 anys.
I Pere, la Policia Nacional ha detingut a Barcelona 2 fugitius reclamats per França i Alemanya.
Un dels detinguts membre de l'organització criminal internacional Pink Panthers se'l buscava per haver comès 3 robatoris amb violència en joieries per valor de més de 700.000 euros a Alemanya, i l'altre se'l buscava per fugir d'una presó francesa aprofitant un permís penitenciari.
I acabem, com sempre, amb els esports. El Barça ja està preparat per encarar el partit de demà al Wanda Metropolitano. Els blaugranes encara en la 8a jornada de Lliga després de la desfeta de la Champions i amb tots els ulls fixats en Koeman perquè podria ser el seu últim partit.
La junta directiva sembla tenir clar que passi el que passi demà al Wanda, Koeman serà cessat. La roda de premsa prèvia al partit ha girat entorn al futur del tècnic i la seva possible destitució, i gairebé no s'ha parlat del partit contra l'Atlètic de Madrid. El neerlandès ha esquivat respondre a les preguntes sobre la seva relació amb Laporta, però ha reconegut que està al cas de les intencions del club, tot i que encara no li han dit res.
Una vez más, a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos, y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad.
Un partit decisiu pel tècnic que haurà de jugar sense Pedri, que ha recaigut de la seva lesió al quadríceps el quàdriceps i serà baixa. Aquest matí ja ha hagut d'entrenar al marge del grup. Qui s'hi retorna a la convocatòria, però, és Jordi Alba, que ha rebut l'alta mèdica aquest matí, un partit que, recordem, ja pot omplir el 100% de l'aforament de l'estadi.
I demà també és el torn del Barça femení, que juga contra l'Alavés, el Johan Cruyff.
Les blaugranes s'enfronten demà a les 12 a l'Alavés, que ve de perdre davant l'Atlètic de Madrid en l'anterior jornada, tot i que tots els altres partits han sortit victorioses. Les blaugranes segueixen sumant victòries, la última contra el Villarreal per 0-8. El partit de demà és l'últim abans del debut de les blaugranes a Europa, que es trobaran el proper dimarts 5 d'octubre contra l'Arsenal.
En bàsquet, avui el Barça debuta en l'Eurolliga contra l'Alba de Berlín a partir de les 9 del vespre al Palau Blaugrana.
Els blaugranes encara en la competició europea amb confiança després de l'inici de Lliga impecable, però amb la baixa d'Àlex Abrines. Una competició que recupera el públic a les graderies. Podran assistir-hi 3.500 aficionats, mig miler més del que estava permès en un principi després del vistiplau del Procicat. L'Eurolliga és el gran objectiu de l'equip de Jessica Vicius d'aquesta temporada, després de perdre l'any passat la final. Piero Oriola coneix l'exigència de la competició, ho ha dit a la roda de premsa aquest matí.
És una competició tan dura que cada partit és com una final. Perdre dos partits significa poder-te despenjar del grup capdavanter, però sí que al final sembla que tot t'ho juguis en dues setmanes de play-off i en un cap de setmana de Final Four, i deixem enrere tants i tants mesos de competicions, de viatges, de partits, de tensió.
La competició continental va arrencar ahir sense cap favorit, però sí amb molts candidats. El Madrid va guanyar ahir a l'Efes, que és l'actual campió d'Europa.
Estoy de vuelta otra vez y tengo miedo de verte cada vez que paso por aquí. Miro al suelo al andar y he conseguido aceptar que hay cosas que nunca me van a ocurrir.
Això és Yo Invito, el nou single de la Maya Romero, un avançament del seu segon disc, que encara no té data. La cançó es va filtrar ahir un dia abans del previst i ja té més de 200.000 visites a YouTube. Nosaltres ho deixarem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica, el David Morral. Més informació als butlletins horaris, a les xarxes socials i aquest cap de setmana amb la Laura Polo, tota la informació del que passi.
Vuelta otra vez y volverás a mi mente cada vez que pase por aquí. ¿Por qué dejamos de hablar? ¿Por qué rompimos sin más? Ya nada importa, ya ha llegado el fin. Y ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti. Voy a hacerte cruz y raya. Me siento triste, pero liberada. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda. Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa, deciros cuántos quiero, gritar como una loca. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando ser de mí.
Radio Estel. Hey, hey,
hey. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Radio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
De Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.